acabarà un groga de Pilicueta, aquest partit et paga 0 euros.
Sí, sí, sí.
Entrarà un defensa, Savic.
Buf! Ai, ai.
Entrarà Savic, sí, sí, això pot acabar com el Rosari de l'Aurora. Ataca el Madrid, Ceballos a la frontal, Bellingham. Bellingham que es deixa la pilota, ara és molt difícil, perquè realment més enllà de qüestions emocionals de Madrid, Atlètic, el Pupa, tot el que vull és que hi ha molts jugadors atlètics, serà molt difícil pel Madrid passar per aquí. Vinícius ha caigut a terra, es queda la pilota Ceballos, banda dreta,
Rüdiger davant de centre,
Brahim, aviam si el Madrid penja pilotes a la olla. Aquí tenim la primera, treu la pilota com pot Azpilicueta, vol sortir l'Atleti de Madrid, complicat, però aconsegueix despenjar-la Memphis. Aquest és Griezmann, doncs pot ser un 2 contra 2,
va,
Rorro, ha vençut Tchouaméni, continua Riquelme, la xuta Riquelme amb l'esquerra, se li en va fora, però com a mínim, això, com a mínim l'acabes. Si veus que no pots progressar i ja no pots associar amb Memphis, l'acabes i t'estalvies el contraatac del Madrid. Ben fet Riquelme, i aviam aquest canvi de Savic si es fa o no es fa. 6 minuts, només.
Va.
Però està jugant ja el Madrid, ha tret ràpid l'únic. Vinícius, banda esquerra, juga amb Fran García. Fran García, que centra ja directament, pilota fora de banda. Fora de banda pel Madrid, zona ofensiva. Demanen el canvi. Demanen el canvi.
El fora de joc de Bellingham és milimètric en aquest gol anul·lat, però ho és.
Veurem si es fa el canvi o no. Clar, amb la revisió, Jaume...
Sí, un minutet, jo crec, que s'afegirà. Sí. I si ara perd més temps l'Atlético,
Savic per Azpilicueta, doncs s'ha fet mal Azpilicueta.
Sí.
S'ha fet mal Azpilicueta.
S'ha trencat.
Ostres.
Ha durat poc,
Ostres.
Sí, sí. Tant com 9 minuts, no?
Té cara d'haver-se fet mal, eh?
Se'n va entre aplaudiments César Azpilicueta.
Sí. Entenc que se situarà al central dret, com estava Azpilicueta, pendent de Vinícius.
Doncs encara sort que se n'ha guardat un, perquè el més normal és acabar amb 10, aquest partit.
Sí.
Genoll, li costa caminar, no sé si és genoll o què. I té cara de molt dolor,
Sí.
Home, Filigüeta, perquè l'hagis de canviar en aquest minut i en la situació actual.
4 minuts, 20 segons pel final. Pilota penjada a l'interior de l'àrea. Brahim, Rüdiger fora! Sort que li ha caigut a Rüdiger. Sort, menys mal que li ha caigut a Rüdiger, que ha xutat amb l'esquerra. Aquesta li cau un davanter. Oportunitat pel Madrid. I ara, moment, per la grada del Metropolitano.
Xola?
Ha de resistir 4 minuts només l'Atlètic de Madrid.
Ara, no pot ser que Brahim, el més petit de la classe, despingi una pilota al segon pal entre els centrals de l'Atlético per Rüdiger.
Va.
Rüdiger ja no baixa, Dami? No baixa, Rüdiger? O sí?
No, ara està està en la mitja punta. Compte aquesta pilota perquè ve d'un contrari. Griezmann, que busca sorprendre l'únic. No, era fora de joc. Doncs aviam. Ceballos. Surt el Madrid de pressa. Se l'emporta Kroos. A l'esquerra té Fran García, juga directament cap a Vinícius. Fran García que es desdobla. Vinícius davant seu Pablo Barrios. Vinícius que intenta marxar, la conserva el brasiler, continua el brasiler. Vinícius d'esquerra a dreta, allà hi té Brahim, tot l'Atlètic de Madrid pràcticament a l'interior de l'àrea menys Griezmann. La centrada és a la dreta de Carvajal, no la toca ningú, encara és viva dins el terreny de joc. Fran García, la demana Kroos, la rep ja l'alemany, vèrtex esquerra, lluny de l'àrea, però Kroos que la juga amb Tchouaméni. Aviam què fa el francès. Tchouaméni canvia totalment el joc de costat. Aviam, la centrada a l'interior de l'àrea, efectivament amb Rüdiger fent la d'Alexanko, perquè ens entenguem. Vol sortir l'Atleti de Madrid, molt complicat, s'equivoca Tchouaméni, aviam si pot sortir Barrios, corregeix Ceballos corregint. Aviam, Carvajal.
Sí, sí. A Madrid està tancant en Tchouaméni i Ceballos.
Ui.
Bellingham, 2 minuts i mig. Posa una centrada a Vinícius al punt de penal, no hi havia rematador, a més anava a ras de gespa i sense rematador, era impossible. Jo no sé si hi ha plans de realització de Simeone, però és la viva imatge de l'atenció, com ho està vivint
ara.
El Cholo Simeone. Ahí amb Kroos a l'interior de l'àrea, amb Bellingham, no hi arriba. Ara mateix l'Atleti de Madrid està defensant amb molt d'ofici. El cert és que està defensant molt bé l'Atleti de Madrid, com en els vells temps. Surt Barrios, Griezmann des del darrere, va Nahuel, ha perdut la pilota Nahuel, la pressió de Bellingham, Witsel ve ara cap enrere, amb Oblak, aquest sí que és el que ens fa por, Més que els jugadors de camp, fa por al porter.
Hem passat al 118.
Griezmann, què veres, però amb quina qualitat la deixa Griezmann cap a Nahuel. Vinga, l'argentí, és un dos contra un. Memphis, la pot acabar Memphis, la pot acabar Memphis, la deixa cap a Riquelme, Riquelme, Riquelme.
Gol! Viven!
Gol, 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 gol! Gol de Rorro i a quarts! Gol de Riquelme i a quarts! Gol, 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 gol! Gol de Rodrigo Riquelme! Festa al Metropolitano! Al Madrid de genolls! El Madrid ha genollat al Metropolitano! Felicitats al Madrid! Campió de la Supercopa, que està molt bé, però el Madrid avui cap a casa. El Madrid avui cap a casa. Felicitats al Madrid, campió de la Supercopa, però avui cap a casa. Gol de Riquelme, Atlètic de Madrid 4, Real Madrid 2.
Doncs a la contra, el Madrid, ho dèiem, estava tancant amb Ceballos i Tchouaméni i l'Atlético l'ha agafat. L'ha agafat igual que el Madrid el va agafar l'Atlético quan buscava la desesperada. El gol que evités els penals fa una setmana a l'Aràbia Saudita. Ho ha fet molt bé l'Atlético la sortida. Griezmann, Nahuel, Memphis aguantant bé. No cau per molt poc en fora de joc que Riquelme. Després la rosca de l'ex del Girona cap a dins. El Madrid, defensor de la Copa, quedarà eliminat. No ho feia des del febrer del 2022 a Sant Mamés. Avui al Metropolitano, Atlètic de Madrid 4, Real Madrid 2. I per felicitat de Joan Puc i tots els culers, un any més el Real Madrid no podrà fer el triplet.
Com s'ha embogit Simeone a la banda, mare meva.
Ortega estava...
Aquí abraçava, però el profe Ortega després ha començat a picar a l'esquerra d'alguns jugadors que estava fent la pinya. Simeone traient i alliberant tota la tensió que ens explicava el Damià, que estava vivint des de la zona de banquetes, i ara deu tremolar gairebé el Metropolitano, Dami, eh?
Plou, plou, pluja, pluja al Metropolitano, pluja de gols i pluja de derrotes pel Madrid. Les úniques dues derrotes del Madrid aquesta temporada al Metropolitano. Cau el Madrid, 4-2, i la festa és total i absoluta al camp de l'Atlètic de Madrid.
Amb dos d'afegit, suposo.
La història per un dia no ha estat la de sempre, i ja us ho deia jo, que no signéssiu els penals, sí. Home. Homes de poca fe.
Posa-li ballera, posa-li la manalleta.
Homes de poca fe, homes de poca fe.
Màgic Andreu, màgic Andreu.
Quan ha marcat el quart de Ceballos... El quart? Era, no, el tercer. Sort del bar.
Bé, sobre el torneig, eh? Per mi sobre la copa. Debat per tothom, diria... Jo crec que l'Atlètic de Madrid i el Barça passen a ser els dos grans favorits.
No, i el Girona, perdona. Per mi el Girona futbolísticament és un dels favorits.
Jo crec, posaria un esgrau per sota, Girona, Atlètic Club i Real Societat.
En el segon esgrau, sí. Jo crec que està en el segon.
Jo el Barça, tal com està jugant, no el posaria com a favorit, però és un bon debat.
Queda un minut, Dani.
Sí, queda un minut. El conjunt matalassec que més està tancant el partit en pilota. El Madrid, que caurà a vuitens de final. Això... diguem que tècnicament és històric, el vigent campió de la competició caient a vuitens de final. Joan Cros, el Madrid encara a la desesperada, busca fer dos gols en menys d'un minut, però ja sabem que tot és possible, també en aquest món, i més en l'univers del mal, no? Que diria algú?
No, ja avui no.
Carvajal, quan queda?
20 segons.
Vinícius, el Madrid que ataca ja sense fe. Sabador, que Cuadra Fernández està a punt d'indicar el final del partit. Carvajal, centre Carvajal, pilota per Brahim a l'interior de l'àrea, res. Se l'emporta Griezmann i final! Final, final, final al Metropolitano, 4-2, l'Atlètic de Madrid, que celebra la classificació amb la seva afició enmig d'un ambient de futbol meravellós. L'Atlètic de Madrid classificat i el Madrid cap a casa. Aquesta és la realitat. El Madrid... avui al carrer.
El Madrid, el defensor del títol, el defensor del títol de la Copa, eliminat. Griezmann, el 3-2, ha estat el gran protagonista. De seguida l'han enfocat ara a les càmeres. Per tant, aquesta vuitena eliminatòria, partit únic, a la pròrroga, novament, és per l'Atlètic de Madrid. 5-3 encara domina el Madrid, però aquests partits realment estan, aquests derbis estan sent espectaculars. 8 gols la setmana passada, 6 avui, i avui... l'Atlètic de Madrid és equip de quarts, amb Barça, Girona, Atlètic Club, Real Societat, Mallorca, Celta i Sevilla. Algú vol dir alguna cosa més urgent? o pública, però tu diràs.
Que si demà ja s'obren els sorteig, per què no una final catalana? M'encantaria un Barça-Girona el 6 d'abril a la Cartuja.
Demà queda definit tot el quadre, clar.
Sí?
Jo...
No, o això és a Champions.
Voleu dir que sorteixen les semis, sí?
Jo crec que sí, perquè és a Champions, no? Que dirigeixen ja a partir de quarts.
Si podem fer aquesta consulta, Dami...
Si es defineixen el quadre o no, eh?
Exacte.
Dius?
Sí.
Jo diria, a mi no em sona, em sona més a Champions, però ara no n'estic segur, Jaume.
A mi no em sona gens, eh? Que es defineixi, però vaja.
No, pot ser. Sí. La federació...
Ho consultarem per aquí, sí, cap problema.
Si toca l'Atlètic de Madrid dijous, Aleix?
Sí. No, si hi ha un Atlètic...
No.
Sí,
home,
sí, però si hi ha un Atlètic de Madrid-Barça, haurà de ser dijous i hauran de canviar l'horari del Barça de la jornada següent.
Sí, sí. Mm-hmm.
Perquè són incompatibles. Són
que
incompatibles.
Era el Barça Villarreal,
el Barça-Villarreal de Montjuïc
passaria diumenge.
S'hauria de canviar de dia, sí. O canviar l'horari de l'Atlético d'aquesta setmana, que no ho crec.
Però no dona marge.
Sí.
Ho sabrem demà a la tarda.
Sí.
A la una al sorteig i a la tarda sabrem els horaris. Quina festa hi ha al Metropolitano. Dami, fins ara, t'escoltem ja el Tu diràs, que arrenca de seguida. Fins ara.
Gràcies, bona nit.
Gerard, Joan Lluís, Xavi, que vagi bé.
Bona nit.
Aleix, quatre anuncis i tot teu.
Home, aquí ens quedem. Avui és una nit maca pel barcelonisme. Ja tocava, després del que portàvem en aquest inici del 2024. Re, uns anuncis i arrenquem amb el Poquí, la Maria i el Dalmas. Aquí el Tu diràs.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Punés, on compren els professionals. Obramat.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Tots som 1.
Amb Aleix Pariser.
Un quart d'una, pràcticament. Aquí seguim, eh? Canviem papers i comença aquest Tu diràs de butxaca que farem després de viure aquesta intensa jornada de Copa. Acabem de viure el derbi madrileny amb l'eliminació del Real Madrid, la victòria a la pròrroga de l'Atlético per 4-2 en un partit molt distret en què l'Atlètic de Madrid ha començat molt malament i ha acabat molt millor, eliminant el seu etern rival. Es queda sense Copa, sense l'opció de fer el triplet al Real Madrid i l'Atlético que passa a la ronda de quarts de final. Demà hi haurà el sorteig, també hi serà el Barça, que avui ha superat el tràmit al camp de l'Unionistes de Salamanca, de Primera Federació, amb un punt de patiment, quan el conjunt salmantí s'ha avançat al marcador la primera part, però per sort l'equip de Xavi ha reaccionat amb un gol de Ferran Torres abans del descans, i a la segona part s'ha imposat la diferència de categoria que hi ha entre els dos equips, i el Barça ha acabat sentenciant amb dos bons xuts de Koundé i de Balde, de dos defenses que avui han estat protagonistes i que han donat aquesta victòria i classificació al Barça. Feina feta, i ara a veure què passa al sorteig de quarts. Recordo els 8 equips que demà entraran al bombo. El sorteig és a la una del migdia, a les Roces, a Madrid. Barça i Girona, dos catalans que es podrien enfrontar entre ells. Sevilla, Atlètic Club de Bilbao, Reial Societat, Mallorca, Celta i Atlètic de Madrid. Aquests són els vuit equips que lluitaran per la Copa del Rei. L'eliminatòria que se sorteja demà és la setmana vinent a partit únic i després ja les semis són a doble partit. I les semifinals es juguen al mes de febrer. Entre el 7 i el 8 de febrer l'anada i entre el 27 i el 28 de febrer la tornada. Per tant, hi haurà 20 dies de diferències entre l'anada i la tornada de semifinals. I la final de Copa el 6 d'abril. Però ja tindrem temps de parlar-ne. Som per aquí a l'estudi de RAC1, la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Companya de Televisió de Catalunya, també l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit. Ha començat la tarda començava complicada, però ha acabat molt bé el dia.
Sí, eh? Sí, sí. Com ha tombat, eh? La truita. Sí.
S'ha de saber patir, també.
S'ha de saber patir a la vida.
Sí, sí,
ara puja el Puqui, que està a la redacció de Mundo Deportivo acabant quatre coses del diari de demà, després d'aquesta pròrroga que hem tingut. Déu-n'hi-do, no? El partit.
Déu-n'hi-do.
Comencem pel derbi madrileny, que acaba d'acabar. Mira, deixa'm saludar el Dami, que el tenim al Metropolitano. Talismà!
Hola, bona nit de nou.
Hòstia, avui sí, eh? Avui sí, has afinat bé el talismà.
Home, sí, avui ha estat una gran nit. Sí, sí. De fet, aquesta temporada el Madrid només l'havien vist perdre una vegada, que va ser aquí al Metropolitano. I bueno, ha estat un partit que ha tingut de tot. Fins i tot ha tingut gols de xurro. De fet, els entesos, Aleix, el que diuen és que el futbol és un joc d'errors, no? Doncs avui, bàsicament, el que hi ha hagut és errors. I imprecisions, errors dels porters, dels jugadors. Hi ha hagut genialitats. Avui un gol de Griezmann increïble. Hem vist l'Atlètic de Madrid tornant en algunes fases a la seva essència sempre, quan al final ja no li ha quedat altre que ficar-se al darrere i ser solidaris i estar tots junts i defensar-se davant d'un Madrid que no ha fet el seu millor partit, però ha caigut dempeus, ho ha intentat, ha notat el cansament, no sempre ha pogut guanyar, però al final ens hem de quedar, doncs, amb què ho comentàveu, el quadre sobre, el Madrid és campió de la Supercopa, està molt bé, però pel que sigui, perquè aquest era un enfrontament molt fumut, molt perillós, molt enverinat, però deixa d'estar ja en la competició. Pel que no vulguis, Rodrigo estava tocat, molts partits per Bellingham. Per mi, el hat-trick contra el Barça de Vinícius era enganyós, va ser producte de moltes situacions que tenen a veure segurament més amb el Barça que amb el Madrid, però Vinícius no acaba d'estar fi, i avui l'Atlètic de Madrid, que l'altre dia ja li va competir el Madrid, doncs amb el suport del seu estadi, aquí havien arribat a guanyar 20 partits consecutius, doncs tot plegat ha fet que es donés un resultat que es pot donar, oi? Que és que l'Atlètic de Madrid a casa li guanya el Madrid, això pot passar, ha passat, i ara doncs, encara que no hi sigui el Madrid, doncs la Copa queda molt maca, demà sabrem com queden els quarts.
Algun favorit, algun equip que t'agradi pel Barça o pel Girona, Damià?
Mira, jo et recordaràs, havíem tingut aquestes converses quan el Barça 2009, 10, 11, 12, 13, quan era dominador d'Europa, a mi, jo ja demanava sempre el Dukla de Praga, perquè ens entenguem, o sigui que diria Mallorca o Celta. Sí, sí, Mallorca o Celta, o sigui, els dos més a priori fluixos.
I que no es trobin, Barça i Girona?
Sí, home, no, clar, no, perquè significaria eliminar qualsevol...
La final directament.
Exacte, sí, significaria eliminar a qualsevol dels dos.
Sí.
Sí, 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 home, sí, sí. Barça-Girona, els dos a casa, contra Mallorca-Celta, jo crec que seria el millor enfrontament. És veritat que algú que ha dit que els bascos, quan venen, acostumen a baixar el rendiment, però l'Atlètic de Bilbao fa molt, molt, molt que la persegueix, algun dia la guanyarà. Algun dia la guanyarà, o sigui que jo diria que sí, que a Mallorca un equip que se't defensa bé, etcètera, no? Però bueno, igualment seria un bon sorteig, però bé, demà ho veurem, allà hi serem, eh? Allà hi serem, recolzant a les Roces, cobrint el sorteig i, lògicament, doncs, esperant a les reaccions de tots els protagonistes.
Molt bé, Dami, estem oberts, amb el Metropolitano. Qualsevol cosa que hi hagi de reaccions a la zona mixta, ens avises.
Molt bé, perfecte, doncs ara estem en contacte.
Gràcies, fins ara. Hola, Joan Poquí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, estàvem iniciant tertúlia,
ja.
Ara parlarem de l'Unionistes Barça, que ha estat un partidàs, sí, també, però què us quedeu del derbi madrileny i del sorteig de Copa de demà? No sé si teniu algun favorit, si no, com el veieu?
Jo com el Damià.
Sí,
I si pot ser Mallorca, millor, desplaçament curtet, si toca allà, 20 minutets d'avió i ximpum.
I pel Girona també alguna cosa
assequible.
A priori, que senzilla.
És veritat per això que jo veig el Girona més capaç d'enfrontar-se a un equip més complicat ara mateix que no pas el Barça,
Sí, home, perfil baix, no? Referent al Barça, l'equip està per tenir un emparellament el més assequible possible. I sobre el derbi, un altre partit superigualat. L'Atlético de Madrid li sap plantejar bé els partits al Madrid, independentment de que acabi guanyant com avui o com l'altre dia acabi perdent. Avui no s'ha exposat tant com a la semifinal de la Supercopa, i és veritat que el Madrid, quan s'allarguen els partits millora, no? És a dir, l'Atlético acaba guanyant amb aquest golaç de Griezmann, però quan estava literalment mort. Dit això, doncs, jo crec que ha estat bé, ja et dic, no s'ha exposat tant, li ha plantejat un mig al camp molt físic, ha preferit partir-se que no donar-li molt espai a les esquenes, i em ha dit no l'he vist còmode fins a la part final del partit. Però vaja, al final ha guanyat, i sembla que el Madrid crec que només ha perdut amb l'Atlético sí. dues vegades aquesta temporada.
Sí, sí, les úniques dues derrotes que té el Madrid són al Metropolitano, una en Lliga i una avui, també.
És que jo crec que té molt valor els dos partits que han jugat en una setmana de diferència, els dos equips, i tots dos han sigut partidassos.
Amb gols i pròrroga, té.
Sí. Sí, sí, i a més, amb un ritme, amb... deixant-s'hi la pell, com si tots... Bueno, de fet, tots dos eren eliminatòries. I per tant, jo crec que és una certificació del bon moment que tenen. És a dir, entenc que pel barcelonisme, pel Girona, que el Madrid desaparegui de l'equació de la Copa és molt més còmode i molt més plàcid, però crec que és una eliminació que en absolut deixa tocat al Madrid, en el sentit de que ho fa amb el cap ben alt i plantejant un partit després de guanyar la Supercopa. És a dir, que està molt bé pel Barça que el Madrid ja no planti cara i no lluiti per la Copa, sobretot perquè no hi haurà triplet tampoc aquesta temporada.
És que esteu fent uns plantejaments. Sí, és el partit més important de la temporada. Jo he... Bé, no, però en sèrio. Jo pujo tard de dalt, pujo tard perquè hem obert una copa de cava. Hem obert una ampolla de cava.
A la redacció d'un deportiu?
Sí, ara mateix. Només, amb el quart hem obert el congelador. Hem descorxat en el moment del 4-2. És molt important, molt important. El senyor president del Real Madrid, que és el club del mal, com tots sabeu, porta tot el segle XXI empaitant el triplet, que ell li deia treble, perquè és tan ignorant que en anglès...
És el treble,
que vol dir triple.
Que va fer el City l'any passat, vol dir el treble.
Que vol dir triple. Ell, com que deia, ell deia el treble. I aleshores van estar els diaris de Madrid, en la seva ignorància absoluta, el seu desconeixement absolut de la llengua anglesa, van estar inclús que si el treble, que si li falta una hoja, que li fa esto y lo otro. I van estar anys amb aquest tema, fins que algú els va dir, escolta'm, que treble vol dir triple, el triplet. I aleshores ja van deixar. Aleshores té una obsessió malaltissa amb el triplet, que el Barcelona en té dos amb l'equip masculí i un amb l'equip femení, que no són tres...
Vigila amb el cable que està tocant el micròfon.
Que sí. no són tres sí. Perquè la temporada passada va fer una alineació indeguda en l'eliminatòria Barça-Osasuna de Copa, de la Reina. Per tant, és un partit molt important. I això que no li fa mal al Madrid, discrepo. Al Madrid perdre un derbi amb l'Atlético d'aquesta manera li fa ni cara alta, li fa un mal espantós. I més havent-s'ho merescut, perquè estic de...
Després d'haver... Fa una setmana que el va eliminar de la Supercopa i ells i el Madrid ha guanyat la Supercopa.
La Supercopa ells la fan servir per fingir que tenen triplets.
Bueno.
Igual que la d'Esparisé, que parla, de triplet estatal.
Però
estatal. És una pantomima.
Però el triplet estatal és perquè guanyes les tres copes això estatals.
Això és una pantomima.
És una realitat, seria
no,
una...
És una pantomima, quatre sí, la pantomima. Aleshores, ells ho saben i la derrota d'avui els hi fa molt mal. Perquè ells creuen que un any considerant el triplet... Doncs mira, de moment, un any més. Per tant, aquesta és la meva valoració que faig del partit, que he vist a trossos, i em sorprèn molt la fragilitat defensiva de l'Atlètic en els darrers temps.
Sí, sí. I del Madrid també. L'Atlètic de Madrid ja està capaç de fotre 3 gols l'altre dia i 4 gols avui. Sí,
el Madrid
malament.
Està sense Militao.
Sí, el que passa és que els gols d'avui hi han errors...
Sí. Són còmics,
de l'Atlètic.
Sí. De l'Atlètic i del Madrid, també.
Del Madrid. Jo, jo recordo l'últim de Griezmann és un golaç.
Sí.
Mira, em deixa sentir Ancelotti, a veure, sí, entrenador derrotat avui a la televisió espanyola, a veure què diu.
Des de la Supercopa en Aràbia, la pròrroga contra l'Atleti, no sé si ha acusat un poc el cansancio.
Bueno, no lo sé, no es el tema, creo que hemos jugado un partido completo, disputado, igualado, contra un rival fuerte, al final han tenido la ventaja, al final... Salimos de este partido con buenas sensaciones, obviamente no contento porque lo hemos intentado de todas maneras. Creo que ha salido un partido bueno por parte nuestra, un partido bueno por parte del Atlético.
Buscaba salir el equipo rápido con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, pero hoy es verdad que la pelota no entraba, ¿no?
He entrado dos veces, hemos buscado dos postes, creo que la oportunidad la hemos tenido, hemos marcado un gol anulado, creo que más, enfrente no se podía hacer.
¿Qué le ha faltado al equipo?
No, creo que hemos... Se podía controlar un poco más cuando el partido estaba igualado con el empate. Hemos empatado dos veces. Ahí creo que teníamos que tener un poco más de control sin arriesgar jugada.
Venís de después de 21 partidos sin perder aquí en el Metropolitano. Volvéis a perder igual que en septiembre. No sé si Atleti os tiene tomado un poco la medida.
Bueno, no sé, no creo, porque hace tres días, no, más cuatro días que hemos ganado, no sé, no creo que ha tomado la medida.
Oye, ¿cómo está Camavinga, que le vimos retirarse ahí cogiendo?
Estamos cansados, obviamente, porque hemos viajado domingo por la noche. Creo que ha sido un partido muy exigente, pero ahora a recuperar y a jugar para el domingo.
Y a la última, hoy vimos jugar a Lunin, domingo Kepa.
Domingo Kepa, sí.
Doncs això és el que confirma Carlo Ancelotti en la línia del que deies tu, Maria, que ja està content.
Està una mica ofès, perquè...
Sí, no, perquè
està, dies
està una mica enfadat.
Però vull dir que marxa satisfet amb la posada en escena del seu equip i que...
Bé, jo crec que a nivell d'institució sí que potser té aquesta repercussió que deia el Joan, però a nivell d'equip és que no... Poca cosa se li pot retreure, excepte algunes cagades tàctiques i en algunes jugades determinades d'avui. Però és que han competit al màxim fa una setmana contra el mateix equip, acaben guanyant un títol i tornen a competir molt millor que no estiguin a la Copa, evidentment.
I ara queda el pròxim assalt, 4 de febrer, Real Madrid, Atlètic de Madrid, de Lliga, el Santiago Bernabéu, 4 de febrer, això és d'aquí 4 dies. I ara estava mirant, clar, el Madrid, evidentment, es queda sense l'opció de fer el triplet i fora de la Copa, i això els dona més opcions a Barça i Girona de lluitar per aquest títol, per què no?
Deixa'm dir només una cosa molt ràpida de la Copa, del que jo vull de Copa. Jo el que sé, el que em consta que no volen la Casa Real és una final Barça-Girona, ni una final Real-Atlètic, ni una final Barça-Real, ni una final Barça-Atlètic, ni una final Girona. Atlètic, una final Real.
Està apurada la cosa, perquè hi ha moltes combinacions que no els agraden.
Estan eliminant molts equips, en aquesta teoria.
I està el Chambelán de la Corte, està per totes les Mare de Déus, sí, va a la Virgen del Rocío, a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Macarena.
Que volen Sevilla-Celta, no?
Fotent Siris perquè no passi això. És a dir, jo no descarteu algun derbi català o algun enfrontament basc, per ja anar eliminant possibles... emboscades, possibles pitades a l'himne allà a la Cartuja de Sevilla.
Això ho veurem demà a partir de la 1 al sorteig. No, anava a dir que el Madrid evidentment queda sense l'opció de guanyar el triplet i d'un títol, però el calendari, ara que deia Ancelotti, estamos cansados, el calendari se li tranquil·litza d'una manera espectacular, perquè el Madrid ara, des d'avui, que és ja 19 de gener, i fins al 19 de març, que hi ha l'aturada per seleccions, en aquests dos mesos té 3 partits entre setmana. O sigui, en dos mesos anirà jugant de diumenge en diumenge i només té 3 partits entre setmana, un de Lliga pendent i l'eliminatòria amb el Leipzig de Champions. Vull dir que se li aclareix molt en quant a descans, vull dir, amb les baixes que té el Madrid. Deies, Àlex, perdona.
Sí, el que passa que això no se sap mai, Hi ha moltes vegades en què la Copa et retroalimenta i et serveix per jugadors que no estan en dinàmica posar-los en dinàmica, però vaja, jo sóc dels que crec, jo el Madrid el veig un equip madur, Jo és possible o segur que li haurà fet una mica de mal, però jo no li he vist d'habilitat, no? Jo he vist un Madrid en la mateixa sintonia, que quan anava per al partit doncs ha creat ocasions, que el veig un equip bastant sòlid, bastant madur, per ser jove bastant madur, i també l'Atlético de Madrid, Veig un equip...
A mi l'Atlético avui no m'ha agradat massa, sé que ha sobreviscut i s'ha sobreposat.
No t'ha agradat tant perquè no s'ha exposat tant com l'altre dia. L'altre dia estava més obert i quan el vam veure a Girona també un equip molt obert, però li ha sabut plantejar.
I poc dominador, no? Ha estat un equip més reactiu i que...
No, és que escolta,
i ha tret els espais.
És que l'Atlético de Madrid és així.
Això no m'ha
dit. Quan l'Atlético de Madrid...
Però aquesta temporada, per exemple, a Montilivi
l'havien
vist bon...
I com va acabar? I com va acabar el partit?
Perdent amb aquell xurro de Martín, però no dic que no, que jo l'havia vist un equip més dominador i avui a casa m'esperava una altra versió de l'Atlético. Després ha sabut sobreviure, refer-se i acabar guanyant el partit de forma brillant. Molt bé. I... ens hem de trobar el barret. Bellingham em sembla un jugador espectacular, Pot marcar una època si segueix així aquest tio,
És brutal.
Home, marcar una època ja ho veurem, perquè el dia a dia és molt exigent i ja ho veurem, però és un jugador espectacular. A mi el que em té captivat és el treball que fa sense pilota, també, perquè una de les claus de que el Madrid hagi encaixat tan poc en Lliga per mi és que ha posat aquest quart migcampista I que per tant té més gent al mig del camp, però és que la primera pressió que et fa Bellingham la fa molt bé. És un jugador que t'arriba de meravella des de la segona línia, que et fa gols, que no et perd pilotes, que ho fa amb criteri, però és que després treballa molt i està molt fort. És a dir, cada duel el guanya. Em sembla que ell també és important en la baixada dels gols encaixats, tot i les baixes, tot i no tenir Courtois, tot i no tenir Militao, tot i moltes vegades tenir un dels dos pivots tocats, doncs Bellingham és important. Sí, sí, és un jugadoràs. Esperem que no marqui època, per això.
Esperem que no. Una pregunta. Qui creieu que és el favorit per la Copa? Perquè abans teníem un debat aquí al final de la transmissió amb el Ballera, amb el Puig, amb el Molló, amb el Joan Lluís. Barça, Girona, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao...
Atlètic Club.
Està jugant molt bé l'Atlètic.
Però vull dir, el Barça el situaríeu en opció de favorit a guanyar la Copa, sí, tal i com està jugant?
Home, absolutament. Sí, eh? Absolutament. Sí.
Per què no? Tu el descartaries?
No, jo dic que ara mateix és un equip que no s'ha trobat encara i que és capaç de perdre contra qualsevol rival de primera divisió. Ho hem vist, ha patit contra l'Alavés, ha patit contra l'Almeria, va fer un partit desastrós contra el Real Madrid. Vull dir, és un equip que avui contra l'Unionistes ha arribat a patir fins i tot. És un equip que no s'està trobant encara, amb falta de confiança, falta de futbol, falta de...
Però va traient les coses.
Sí, per això et dic que no sé si el situaria en el top de favorits. Vull dir, evidentment el Barça, per potencial, per història, per jugadors, evidentment pot guanyar la Copa, però jo potser ara mateix per sobre posaria d'altres equips.
Tu pregunta'ls a altres equips si volen que els toqui el Barça al sorteig de demà. Al Girona, pregunta-li, però truqueu en el
Carpi
i Carpi.
Ara penja el telèfon.
Aviam si ell vol que li toqui el Barcelona. O al Simeone, pregunta-li, oye, ¿queréis al Barcelona en quartos?
Però el màxim favorit no seria el Barça ara mateix, no?
Jo t'he dit que jo crec que podria ser l'Atlètic Club. L'Atlètic Club, per com està jugant i per tradició popera. Però, a més, és un sorteig a partit únic, que també hi influeix molt, no? Quin sigui el resultat del sorteig de quarts.
Sí, jo Barça i Atlético. Per mi Barça, jo és que espero que el Barça millori aquí cap al final i que quan arribi que pugui treure aquests
partits. Que passa que no hi ha molt final ara. Vull dir, la Copa és ja.
Sí, es deixa solucionat fins a la final.
Fins al 6 d'abril, no? Ara es deixa tot enllestit.
Que la pugui treure, o sigui, que la millora sigui ràpida, és que el Barça necessita una millora ràpida i a més doncs té el potencial i també l'Atlético, jo crec que es focalitzarà molt en aquest títol ara.
L'Atlético només viurà per la Copa.
Clar. I el Girona on el situaríeu ara mateix a la Copa?
Entre el grup.
Sí, eh?
Sí, jo crec que aquestes alçades ja sí, perquè evidentment pot ser que en algun moment de la temporada a nivell de forces doncs vagi una mica més fluix, però és que ja ha demostrat que està fortíssim a nivell mental. I això per eliminatòries tan concretes, tan curtes, és com molt definitiu, també.
Home, jo crec que es va veure clar l'altre dia en el partit contra el Rayo Vallecano.
Ahir, sí.
Perquè podíem pensar a veure quin equip treu Mitchell a la Copa, no? I va treure un equip molt titular, amb alguns petits canvis, però va treure un equip, no al 100%, evidentment, però hi havia 5 o 6 titulars indiscutibles a l'equip.
I la resta funcionen. Entra Porto, no, funciona. Clar, Solís funciona. Estuani
home,
funciona.
Solís. Fa un partit una mica...
Bé, no, però és molt jove, però
sí,
basta.
Serà bo, serà bo.
Serà bo. Serà.
Jo crec que el Girona està just en l'esglaó per sota. Dependrà molt d'ahir jugant Chigankov i Sàvio, però perquè tornen de lesions, de com tornin, i dependrà molt de com solucioni el tema defensiu, perquè recordem que està sense centrals ara. A veure què passa amb David, amb Arnau... Vaja, jo veig aquests dos i Girona just per sota, però potser per al punt aquest d'experiència, de saber competir, potser
l'Atlètic posaria... Jo l'Atlètic Club, insisteixo, està jugant molt bé a futbol. Sí. El que passa, el problema de l'Atlètic Club és que té la plantilla molt, molt curteta. Depèn molt de quin sigui el sorteig de demà. L'Atlètic Club no és el mateix un eliminatori partit únic a Sant Mamés, que és un infern per qualsevol equip, o que li toquin anar al Metropolitano, per exemple. Seria molt més complicat.
Mira, Griezmann, a Televisió Espanyola. Quin golaç ha fet, eh? Quin jugador. A veure què diu.
Ha sido muy importante. Sabemos que es un equipo que siempre pues, pelea, siempre ataca y la verdad que los de atrás son un gran partido y nada, al final pudimos hacer ese último gol que nos dio un poco de relajación y nada, la verdad que es una gran victoria, pero hay que seguir así porque no es nada.
¿Has visto tu gol repetido?
No lo he visto, me he duchado rápido y he venido aquí por haber de estar 15 minutos.
Te he dicho que ha sido un golazo, ¿no?
Sí, Álvaro me ha dicho, entonces pues iré ahora a casa y lo veré, pero la verdad que es muy, muy contento, ¿no? Con el esfuerzo del equipo hemos acabado cansados, así que tenemos pocos días para recuperar, pero la verdad que tenemos mucha alegría.
Después de lo que pasó hace una semana en Arabia, en la Supercopa, ¿había ciertas ganas de revancha?
No, teníamos ganas de jugar en casa en Copa, que hacía mucho tiempo, teníamos ganas de pasar y la verdad pues hubo un grandísimo ambiente. Yo creo que el equipo les dio como alas para pelear y para hacer un partido como el de hoy.
Los ganasteis en septiembre, venía el Madrid después de 21 partidos sin perder, ¿solo los ganáis vosotros?
Bueno, por suerte diremos, pero es verdad que aquí estamos muy fuertes y ahora pues tenemos otro partido importante el lunes y luego pues, jugaremos ahí, así que ya veremos, pero la verdad que hay que seguir así porque todavía estamos a enero y hay que seguir peleando.
Se vio el equipo mucho más fresco, ¿no? Sobre todo en la prórroga, no sé si vosotros tuvisteis también esa sensación.
No, yo creo que son los que entraron que hicieron un cambio el otro día, ¿no? No nos vino muy bien y hoy pues entraron con una chispa diferente, con ganas y la verdad que eso pues te cambia el partido.
Y la última, ¿cómo se celebra una victoria de estas contra el Madrid?
No, hay que lo celebras ahí en el campo y luego ya normalidad a partir de ahora hasta el lunes que hay otro partido y a seguir peleando.
Gracias, Antoine, enhorabuena.
Antoine Griezmann a Televisió Espanyola, quin golaç ha fet, eh?
Això aquí el Barça no li vam veure, aquí el Barça.
No, aquí el Barça primer que li feien bullying, segona que...
Sí,
home, clar, és així.
Home, algun bon gol sí que li vam veure, eh?
Però, algun, sí.
Però pocs.
Però aquest jugador que el veus que domina tots els registres, que és protagonista...
Té confiança pels
núvols. Partits, sí. Allà, aquí no el vam veure.
No el vam veure, per què no el vam veure?
Perquè
no es donava... Ja està. L'altre no es donava les circumstàncies perquè es veiés.
Vols Santi Simeone també o no? Sí. Per rematar-ho, a veure què diu. El Xolo. Partido a partido.
Mejor que otros días.
Te veíamos en la banda, vamos, gesticular y jugar como uno más.
No, un partido los chicos lo llevaron muy bien. Fue un partidazo. Una vez más llegamos al tiempo extra con un rival importante, seguramente el más fuerte del mundo en estos momentos, con el Manchester City. Y bueno, creo que hicimos un partido muy bueno donde los chicos dejaron todo y por suerte esta vez vino a favor nuestro.
El Madrid siempre os exige el máximo, pero ¿tenéis la sensación de que hoy en la prórroga habéis estado mucho más frescos, mucho más enteros?
Yo creo que el partido lo jugamos en todo momento controlado. Creo que se controló bastante bien el juego desde la parte defensiva. Pudimos atacar como queríamos atacar, pudimos sostener el ataque de ellos, que es muy difícil de sostenerlo, porque son muy buenos. Y porque sobre todo cuando contragolpean son mejores aún, y creo que el equipo lo interpretó muy bien. Llegamos a la larga, tuvimos la tranquilidad y la paciencia para esperar nuestro momento. Antoine hizo un gol extraordinario, posiblemente de los mejores que le hemos visto, y bueno, y después cerró el partido con un contragolpe muy importante, Rorro definiendo muy bien.
Me imagino que también habrá sido muy importante la presencia de más de 69.000 personas aquí, ¿no? El Metropolitano cumpliendo una vez más.
La verdad, cuando llegábamos al estadio, hay veces que uno se pregunta, ¿no? Tantos años trabajando, tantos años en el día a día, tantos años viniendo a los partidos, pero cuando uno está llegando al estadio y ve todo lo que ve en la previa al partido, emociona. Da ganas de volver a jugar, de exigirnos más trabajando en el día de hoy para darle más alegrías a nuestra gente, y lo que me pone así contento es que nuestra gente hoy está contenta.
Te veo especialmente contento, no sé si está siendo una de tus noches más emocionantes aquí en el Atleti.
No, seguramente que no, tuvimos muchísimas mejores, ¿no? Semifinales de Champions, ganar la Liga, esto fue un partido de octavos de final y no pasa más que eso.
Te vimos hablar con Vinicius en algún momento del partido, ¿qué os decíais?
Nada, 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 nada que comentar.
Nada que comentar. ¿Cómo se celebra una victoria contra el Real Madrid?
Preparando mañana un buen entrenamiento de cara al lunes, que vuelve la Liga y que obviamente tenemos que seguir trabajando para estar fuerte porque la Liga está dura también.
Y a la última, ¿cómo está Azpilicueta? Que le vimos salir muy, muy cojo.
El médico informará, esperemos que sea lo menos posible.
Simeone, als micròfons de Televisió Espanyola. Dilluns, Granada Atlètic de Madrid. Això condicionarà una mica el sorteig de demà. Qui li toqui a l'Atlètic de Madrid haurà d'anar dijous a la Copa i s'hauran de canviar alguns horaris. Però bé, demà ho explicarem. Ara parlarem del Barça, d'acord?
D'acord.
I ara farem passar l'Albert Bermúdez, que avui porta un 1-1 de l'Unionistes de Salamanca-Barça, també. Vull dir que serà molt divertit.
Imprescindible, avui.
Sí, home, sí. Vinga, 20 minuts i la una. La ràdio esportiva continua aquí a RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Soy Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
A partir de demà i fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, estalvia't l'IVA des d'avui a les 10 de la nit a la web i app.
I a partir de demà a les nostres botigues del Corte Inglés.
T'hi apuntes?
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 20 de març del 1981.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser. We don't wanna believe it, that is all gone. Just a matter of minutes. Before the sun goes down, we're afraid to admit it, but I know you know, know that you should have known better.
12 i 43 minuts de la nit, aquí seguim el Tu diràs en aquesta tarda vespre nit de Copa, en què han passat moltíssimes coses. I atenció, perquè ara us expliquem una d'aquelles oportunitats que volen rapidíssim. Escolteu bé, perquè arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, només. Fins a finals de mes, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata de la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Tots mereixem una oportunitat. I a la xarxa d'Onda de Catalunya ho saben. Però és que aquesta volarà rapidíssim. Aneu a la xarxa de concessionaris oficials Onda de Catalunya del 15 al 28 de gener.
Un minut i arribarem al 45. La centrada molt tancada. Iñaki amb el puny, la rematada de Rastrojo i a dos rebutjos, a veure Joao Félix inicia el contraatac amb una passada per Ferran Torres, és Ferran Torres contra el porter, continua Ferran Torres, l'has de fer Ferran, l'has de fer Ferran, la rematada, gol!
Gol!
Gol! Passada enrere per Cubarsí, els centrals del Barça a la mitja punta, Cubarsí amb Koundé, avança metres Koundé, el xuta Koundé! Passada enrere per Cubarsí. Els centrals del Barça a la mitja punta. Cubarsí amb Koundé. Avançament es Koundé.
Serà el dia dels dos gols de diferència. Ai.
Home, aquests 19 minuts que falten estaria bé veure el Barça tranquil, sense les angoixes en què està tot el partit.
Valde, Valde supera mig equip, el xut, gol.
Vinga.
Gol, conducció, marca de la casa de Valde.
Així han estat els gols que ha cantat Joan Maria Pou avui al Barça jugar RAC1 en aquest Unionistes a Salamanca 1, Barça 3.
Quina poca fe, eh? Tots ja hem pensat que se venia el desastre total.
Home, no, en algun moment no ho has pensat?
He pensat que pel minut en què es veia venir un desastre hi havia temps. Hi havia temps.
Va, jo, sincerament, no. Honestament, ho dic. I he vist un partit molt típic de Copa del Rei a camp contrari. No estic minimitzant els defectes del Barcelona, que li vulguem trobar. Estic dient que no veig un partit catastròfic, no veig motiu pel nerviosisme, pel neguit, per l'angoixa, per l'esguinçada de vestidures i pel terror en el que ha fet avui el Barcelona. I el que he vist és un partit que el Barcelona està dominant, que no jugava massa bé, que jugava poquet a poquet, que li costava obrir espais, que tenia un rival dos categories més feble, però que es tancava molt bé, que no deixava jugar. I si és veritat que li ha fet una concessió, per mi, molt agosarada, quan està jugant contra un equip que està dos categories per sobre, que és anar tots a rematar un corna i deixar l'espai que han deixat. Aquest és el gran defecte que ha fet l'Unionista de Salamanca. Però jo crec que el partit ha sigut un partit molt propi d'aquestes eliminatòries. I jo, sincerament, pànic perquè pogués haver una debacle, no, una desfeta,
home,
no
l'he vist. Al minut
no
l'he tingut.
Tu no creus que estàs condicionat? O sigui, no tu, sí. Tots, eh? Estem condicionats per... O sigui, com una mica l'expectativa de que qualsevol cosa... És a dir, avui el Barça havia de guanyar sí o sí.
Exacte.
Qualsevol cosa que no fos guanyar era un autèntic desastre. Però crec que, a més, per tots els precedents, doncs hi havia com una espècie de lupa encara més gran, que qualsevol cosa... que no fos superpositiva seria ja a la banda de les coses negatives i maximitzada. Tinc aquesta sensació.
Sí, no dic que no, però clar, al minut 1, aquella ocasió claríssima, un altre cop al minut 1, i he pensat, mola meva, com està l'equip, no? Després el Barça s'ha refet una mica, però encaixa el gol amb una errada flagrant de Valde en el marcatge. I hi ha hagut un dos o tres minuts que tampoc ho feu 2-0, que he pensat, ai, 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 que això serà avui un d'aquells descalabros com el de Novelda, vés a saber si la crisi s'amplificarà o no. I, per sort, ha arribat el gol de Ferran Torres, perquè si el descans acabes 1-0, segurament ho hagués aixecat el Barça, però el xup-xup...
Home, com... físicament els unionistes anaven a tope i ja veies que allò no ho aguantarien els 90 minuts.
No. Sí, a veure, jo no tenia les expectatives molt altes en el partit d'avui, perquè en l'estat en què està el Barça, sobretot de desconfiança, en to, són partits complicats, eh? Els rivals d'aquestes categories, jo he jugat la Copa un partit, jugues amb les dimensions del camp, amb la intensitat és alta, però és veritat que quan ha marcat Unionistes, doncs pensaves que podia entrar a la precipitació i a veure què passa, no? Al final s'ha imposat la lògica. Poques conclusions, jo crec que poques conclusions per bé i per mal del partit d'avui, perquè és com una illa per tot això que comentàvem, per aquests condicionants. Jo crec que quan s'haurà d'avaluar una mica si hi ha hagut certa millora o no és davant del Betis. Dit això, dues conclusions que sobresurten per sobre de les altres, i és una, aquest to del Barça, que com de dèbil és defensant l'àrea aquesta temporada, quan ve de ser una cosa que dominava perfectament, avui una altra errada, però molt bàsica, és a dir, en futbol, quan defenses l'àrea has de tenir controlada la porteria, la pilota i la teva marca, i coses tan senzilles com això, que hi ha dos futbolistes del Barça i Valde, que només es fixa en la pilota i oblida tota la resta. Bé, doncs aquests són petits detalls que al Barça li estem veient massa
això
sovint.
No, Didi, que és que jo crec que això és una mica els pecats dels últims partits del Barça,
sí,
d'errades, totalment. De coses de primer de futbol.
Totalment, totalment. I si no, recordem a Barbastre o a Les Palmes, amb aquella centrada, li estem veient massa quan l'any passat ho dominava això, no? I després en atac hem tornat a veure un equip que a l'últim terç li costa avui dos regats bons a la primera part i els dos de Valde, a la segona part molt poc regats també, jo crec que un I bé, doncs un equip que li costa eliminar rivals, un equip que li costa dividir, un equip que li costa... Mira, el gol de Koundé arriba amb un xut llunyà, però és que l'equip l'utilitza poc, no? Combina poc, jo crec, les centrades amb el xut, eh? És a dir, amenaçar el rival de diferents maneres per dir-li, si et quedes dins l'àrea t'amenaçaré des de fora, si vas a fora et puc entrar a la centrada. Tot i que avui les centrades han estat més bé. Jo crec que aquí sí que hi ha hagut millora, més des de la línia de fons, no? Més a prop des d'aquí. Però vaja, aquestes dues conclusions, i després tàcticament veurem, però sembla ser que Xavi vol tornar a aquest patró de tancar amb 3 i que el lateral esquerre sigui el que allarga i el quadrat a dins, i que vol recuperar la solvència o que encamina la millora cap aquí, no? Jo crec que el Barça no té els mateixos perfils aquesta temporada que la temporada passada, com per jugar així, que li aniria bé una mica de canvi. Però vaja, esperem que... Sobretot el Barça el que ha de construir és solvència defensiva, i a partir d'aquí anar creixent, i esperem que ho faci.
I a part té molts lesionats. És a dir, lateral esquerre ara mateix només tens a Valde, perquè Cancelo no està, amb la qual cosa, si Valde ha de fer tots els metres, està complicat. I jo afegiria... A mi m'ha agradat molt Marc Guiu com a davanter. És a dir, com a nou, per... ja sé que era un unionista de Salamanca, però s'atreveix i va, tu el veus que remata qualsevol cosa. Ha hagut una ocasió molt, molt aviat que el porter la treu, que és un gran remat de Marc Guiu. A mi m'ha agradat molt Marc Guiu.
La intensitat de Marc Guiu amb Lewandowski és clar, abismal, clar, abismal. Sí, això... com a mínim
altre punt que poso, m'ha cridat molt l'atenció que Víctor Roque no fos titular i després en 3 d'extrem dret.
Sí.
A mi m'ha cridat molt l'atenció.
Hem explicat a RAC1 amb la Laia Coll que ha estat suplent, evidentment, per decisió tècnica, perquè físicament no el veuen encara al 100%. Venia, recordem, d'un mes i mig, gairebé 2 mesos lesionat al Brasil i sense jugar, a terra aquí, vacances de Nadal, comença a entrenar-se, li van donar els minuts a Les Palmes, a Barbastre, i amb tant viatge a l'Aràbia Saudita, va tenir unes petites molèsties, ha dit avui Xavi, no?, el dia de l'Aràbia Saudita, que no el veuen encara al 100% i que no volen forçar-lo d'entrada de titular en un partit potser exigent, no?, en els primers minuts, com deies ara, que Marc Guiu ha estat bé. No té res preocupant, però sí. Després és cert que ha jugat a la dreta i...
A mi és el que més m'ha sorprès. El posa d'extrem dret.
Et van vendre que era un 9-9 i el posen al dreta, sí.
Sí, i a la dreta s'ha vist clarament que no pot jugar. No, jo crec que avui era circumstancial per un tema de canvis, perquè ja tenies el partit encarat i segurament doncs aquestes molèsties, no? Però Vitor Roque és o al centre de nou o atacant l'àrea des de l'esquerra, que allà que jo crec que ho pot fer bé, no? Però a la dreta, per ser un dretà tan marcat... en lloc d'encaminar-lo cap a l'àrea, l'encamines cap a fora i allà el mates, no? És veritat que avui l'alineació de Marc Guiu tenia tot el sentit del món, no? És a dir, tu esperes un rival en bloc molt baix, que hi hagi molta centrada, necessites algú que et remati, i tenia més sentit potser la presència de Marc Guiu que no la Vitor Roque, i més si tenia molèsties, no? I deixa'm dir un nom, Cubarsí.
Mira, és que et volia preguntar, què tal el nano aquests minuts?
Molt bé, però perquè jo ja el tinc vist del filial, no? Però 16 anys, eh? 16 anys. A mi el que més m'agrada de Cubarsí, defensivament és molt bo, però també l'he vist, té molta personalitat per al que m'expliquen, però a més troba la passada dins molt fàcil i molt ràpid. Molt fàcil i molt ràpid. Té especial habilitat per trobar-la, no? És a dir, avui ha jugat moltes passades dins, és veritat que l'exigència d'avui era molt baixa, però si us fixeu, el gest tècnic de mirar dins i ràpidament fer la passada el té molt, molt àgil, i em sembla que serà un central, un gran central.
Ho veurem. És molt jove, com dius. A veure, el Barça com a mínim sap que el planter té alguna cosa més. Deixa'm acomiadar el Damià López, si no hi ha res més del Metropolitano. Dami, estàs per aquí?
Sí, som per aquí ara mateix, aquí a la zona de premsa, a la zona de treball, on han parlat ja Ancelotti a les televisions i en sala de premsa, també ho ha fet Simeone, en definitiva doncs aquí ja està pràcticament tot el peix venut. Diria que Ancelotti, una miqueta en la línia del que ha manifestat en la seva primera intervenció, doncs que lògicament està contrària per l'eliminació, però que està conforme amb el partit que ha fet el seu equip, no? Diu que ha estat un partit vibrant entre dos grans equips, que ho han donat tot, que ho han intentat, que potser han comès alguns errors de precipitació, però que cauen de peu i que els toca seguir, evidentment, doncs que triplet no, doncs ja no ho poden fer, però que continuaran intentant-ho i que no... Jo crec que se'n van més amb la sensació d'haver estat eliminats de Copa, perquè han tingut un enfrontament complicat de vuitens de final al Metropolitano i que doncs han perdut producte del que és el futbol, però no se'n van amb la sensació d'haver fet les coses especialment malament i que ells estan tranquils amb la temporada que estan fent. Si els dona per guanyar més títols, doncs ja ho veurem. I Simeone, una mica més o menys l'he vist en la mateixa línia, en la línia de dir que han fet un bon partit i que avui ha vingut a dir que fins i tot que la sort, ha dit la paraula sort, ha fet que avui es decantés del seu favor. No m'estranya, són 7 pròrrogues ja consecutives entre aquests dos equips.
Aquesta és bèstia, aquesta dada, eh? Sempre que es juguen eliminatòria, partit únic o final, han arribat a la pròrroga els dos, Madrid i Atlético. Molt bé, Dami, doncs escolta...
Sí, demà sorteig, demà sorteig. Allà hi serem, sí, a la una, a les Roces, serà protagonistes, aviam com va... És una cosa ràpida, vull dir, en el moment en què s'acaben tots els prodegòmens, no té res a veure amb sortejos de UEFA, ni actes com el DBS, ni etcètera, vull dir...
Van per feina,
la cosa, sí, a més són 8 equips, però molt, molt pendents, perquè no estem acostumats a aquests sortejos de quarts a tenir-hi també el Girona, no? Mm. És com quan vas a cobrir una Copa del Rei de bàsquet i tens el Barça, però també hi tens la Penya i el Manresa. És a dir, que en aquest cas... Doncs...
Mira, ara que dius això, sí, ja va haver-hi mala sort als quarts de Copa del Rei de bàsquet, sí, que va tocar Barça-Manresa, sí. Esperem que demà no passi,
sí,
tu.
Sí, esperem que no, perquè en aquest cas significaria que tens moltes opcions de tenir el Barça i el Girona a semifinals, que ja serien a doble partit. Però sí, no sé si era Ballera qui ho deia, que sense el Madrid al quadre s'obre molt i fa que no hi hagi un favorit, que no hi hagi un favorit claríssim. Ara mateix hi ha molts aspirants, fins i tot, per exemple, el Sevilla a casa, segons qui li toqui, no?, per posar un exemple, doncs és un equip que se't pot colar a semifinals. Per tant, doncs veurem quin és el quadre, i això que t'encanta, l'Eix, quins horaris... queden determinats i si s'han de canviar horaris de
ja
lliga.
Està,
si
ja no, està patint, ja té aquí uns apunts de les incompatibilitats i el dia que li toqui no sé qui s'haurà de canviar perquè només pot jugar.
Però això, sí. Molta gent està preocupada. Aquí a la redacció hem de fer el quadrant de la setmana que ve, l'horari de la setmana que ve, ja estem preocupats, i molta gent a casa potser té sopars i pensa, dimecres, si juguen al Barça al Girona, sopo, no sopo, amb qui sopo...
Com a sopar, que sopin, eh?
Això anava a dir, vol dir que la gent deixa de sopar?
Sí, home, aviam, si juga al Barcelona no es va sopar ni es fa res.
Estem d'acord,
no?
I si guanya, llavors se sopa.
Igual algun dia, escolta, tal dia pots venir, però que no ho veus, que no puc venir.
Però sopar és igual, no?
Però escolta, i si la setmana que ve has de quedar, ja has quedat?
Ho anul·la.
Primer és el primer.
I no es pot mirar el futbol mentre sopes? No es pot mirar mentre sopes?
No, s'ha d'estar concentrat i al camp.
Dami, una abraçada forta.
Igualment, bona
Vinga,
nit.
Vinga, adéu, bona nit. 3 minuts i la una. Albert Bermúdez, què tal, bona nit?
Què, com estem?
Molt bé. Content del que has vist avui, a Salamanca i a Madrid?
Satisfet, més que content.
Satisfet,
vindria a ser la paraula.
Molt bé, m'agrada. Tens un 1x1 preparat?
Vinga. Tenim un 1x1 preparat.
Especial?
Universitats. Ja he acabat a Salamanca, especial Universitats.
Doncs vinga, després d'aquest minut i mig, especial 1x1 Universitats amb... el nostre Víctor Patzi, el nostre estimadíssim Víctor Patzi.
RAC 1. Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC més 1. Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
I'm begging you to put your love in the hand out, baby.
Avui ens allargarem una estona més, com vam fer ahir, fins a quarts de dues. Hem de fer encara l'anàlisi de la tova que han encaixat el Barça de bàsquet avui a Istanbul.
24 punts.
24. Primera derrota de l'any, és cert que portava molts partits seguits, molts viatges, i en algun moment s'ha de perdre, però avui ha estat dolorosa aquesta derrota a la pista de l'Efes, i hem de repassar alguna cosa més. Abans, però, tenim el nostre particular 1x1.
L'1x1 de RAC 1.
Som-hi tots, amb l'1x1 especial Universitats.
Comencem a la porteria amb Iñaki Peña.
Universitat de Girona. Complir, compleix, però no li exigiu tant que no és la primera opció.
Alejandro Valde.
Tecnocampus de Mataró. Li falta molt per ser el millor i l'únic que en destaquem és que a la seva posició hi ha passat un presumpte assetjador sexual.
Oh, per favor. Cundé.
Universitat Rei Juan Carlos. No només l'han xufat, sinó que per culpa seva vam regalar un títol.
Christensen.
L'Smuc. Ja fa temps que va cantar darrere cantada.
Sergi Roberto.
Universitat Autònoma. L'únic que sap fer bé és col·locar-se.
No és veritat. No és veritat que jo vaig estudiar allà.
Jo també. No,
avui ha sigut Tremagundo. El partit de lateral. Ja, no em referia al partit de Robert.
Volia defensar l'autònoma.
Jo volia defensar l'autònoma.
Hi ha pals per tothom.
Sí.
Jo sí que anava col·locat tot el dia. Sí.
Molt bé, seguim amb Frenkie de Jong.
Universitat Politècnica. Molta tècnica, molt tiralínies, moltes voltes amb compàs, però no hi ha manera que la fiqui.
Oriol Romeu.
Universitat de Vic. Entre boira i comarques, dubtem de la seva qualitat, però ens agrada perquè és d'aquí.
Ben trobat. Fermín.
Selectivitat. Tota la vida preparant-lo perquè després es trobi amb aquest percal.
Joao Fèlix.
La Rovira i Virgili. Algú pot dir-me realment què ofereix?
No siguis valent. Ferran Torres.
Esade, un altre que ha enxufat, no només ha sortit caríssim, sinó que aposto que algun dia tastarà la cocaïna.
Passem ràpid. Marc Guiu.
Formació professional. Almenys és l'únic que sembla que va per feina.
Molt bé. També han jugat a la segona part Pedri.
Hospital Universitari de Bellvitge. El veiem poc perquè s'està estudiant totes les lesions possibles.
Gundogan.
Blanquerna. Ha sortit caríssim i això que tampoc és garantia de res.
Lewandowski.
Universitat de Barcelona, que durant molts anys ha fet un gran servei, però està que cau a trossos.
Cubarsí.
Universitat de Lleida. Avui hem descobert que també existeix.
I Vitor Roque.
La UOC. Vist el panorama, igual hagués preferit quedar-se a casa.
I acabarem amb l'entrenador. Què t'ha semblat, Xavi? Quina universitat és, Xavi?
L'escac. Cada dia la pel·lícula és més avorrida i com perdi massa més, escac i mat.
Està bé, està bé, està bé.
Hòstia. Si algú ha de trucar o això.
Sí, sí.
La UOC.
Sensacional. Sí, escolta, sí, ara ens queda encara una trucada pendent, però ara que ha dit això de Xavi, no, només...
Ja hem trucat?
No em feliciteu, Maquis?
Ja? Sí, sí.
Ja em feliciteu, que ja estic a quarts de final.
Ja t'hem felicitat.
I el Madrid no, eh?
Ja, és veritat.
Jo estic a fer... Jo aspiro tres títols, eh?
Sí. I el Madrid...
I el Madrid a dos i un xupito.
Ja, que és la Supercopa. No, molt ràpid. Del discurs de Xavi en la prèvia de l'Unionistes, d'aquest resultadisme de Xavi parlant només de guanyar títols, sigui com sigui, si no servirà...
Sigui
com sigui, ell no ho ha dit. Ell ha dit guanyar títols, que és l'objectiu. I sap, és que no sé què us sorprèn, que si l'entrenador del Barcelona no guanya, no seguirà. I si guanya, sí. Però és que això ha sigut així des que jo tinc ús de raó i el Barça guanya coses. És a dir, no recordo un entrenador que no hagi guanyat títols i hagi seguit perquè jugava molt bé a futbol. És que no recordo.
Que potser
no
en algun cas hauria estat bé, també, per donar una mica d'estabilitat.
Però no és així.
Però no és
així. Les coses
així,
són
no?
Com són.
Però hi ha
de Xavi, no sé què us estranya.
Hi ha grisos, vull dir que hi ha grisos.
Si tu ara a la Lliga comences a jugar bé, acabes a un punt del Madrid jugant tota l'última jornada, competint, arribes a la final de la Copa, la perds als penals perquè un tio rellisca, però no guanyaràs títols, però diràs, hòstia, anem cap amunt, no? I potser el pots aguantar, vull dir que hi ha grisos en tot això, no? en ser tan resultadista. I mira que jo sóc resultadista, a mi m'agrada que el Barça guanyi, si juga millor, perfecte.
Jo, com que és un debat que no l'entenc,
o sigui, tu si no guanya al carrer.
No és que jo ho digui, ho cregui, o ho vulgui, o ho desitgi, o opini. És que és el que, és el que serà. És igual que aquesta taula és de color... Pues, quin color és això? Marrón?
Sí, marronós. Marronosa.
Era marronosa, color vermell.
Era marronosa, sí.
És que no veig... Home, sí, clar, si guanyes... Vull dir, si no guanyes, però has jugat meravellosament, i l'equip ha arribat a la final i l'ha perdut per mira, per mala pata, i ha estat competint, doncs potser sí que se li dona una més... Lo habitual, lo normal, és que si tu, en el tercer any de projecte, no guanyes, no segueixis. I si guanyes un dels tres títols que hi ha, segueixis. Vale, però, això és el normal, val, però, és que no sé on està el...
Sí, entenc el que vols dir i entenc el que ens vol dir Xavi, però et poso un altre exemple. El Barça pot guanyar la Copa perquè ara li toqui al Mallorca quarts, el Celta doble partit a semis i a la final tingui el xurro de guanyar un partit sense jugar massa bé. I després pot acabar sisè a la Lliga. Llavors, ha de seguir perquè
no.
Ha guanyat a la Copa.
Si que sisè a la Lliga, no, a la Champions.
Ja, però ha guanyat un títol, la Copa.
Però ha quedat sisè a la Lliga.
Ja, però vull dir que hi ha matisos. Per això et dic, em va semblar un discurs massa
però
buit.
Però jo crec que ho diu com a línies generals. Ell clar. Ja ho sap, que si passa això, aquest escenari que tu has dit, segurament anirà al carrer també.
Ho sap perfectament. Clar. És que ho sap perfectament, això.
Però és que justament ell... Just, si em diguessis Setién, pues igual no ho té clar, però ell, que ha nascut i ha crescut aquí, ho té claríssim com va el Barça.
Què en penses del Masto?
Sí, que no... Vaja, que és normal, sí, que no entra dins del normal. Per mi el joc també és important, eh? Per mi també hi ha matisos, però acabarà sent així. Sobre, per dir altres coses de la roda de premsa, jo sí el veig un punt reivindicatiu, no?, amb els valors de l'equip... senyal de que ara mateix sent l'equip dèbil i se sent una mica dèbil. Sí que estic d'acord amb una cosa de la que diu i repeteix últimament, eh? I és donar-li el mèrit a la Lliga de l'any passat, perquè veig molta tendència a treure-li
mèrit. Ningú se'n recorda d'això ja.
I és veritat que el Barça fa bon any i és veritat que el paper de Xavi està molt bé tàcticament, perquè recordem que canvia l'equip, De Jong comença a rendir, de la mateixa manera que aquesta temporada se li ha de demanar més i no ha trobat la tecla, jo crec que la temporada passada la té, i en això té raó, de reivindicar-la i posar-la en valor. Però el discurs aquest, no només el de si seguirà o no seguirà, el de dir que l'equip està més bé del que realment està... Bé, aquí sí que podríem tenir... Doncs,
més debat, no? Potser,
sí, no, més debat, però vaja, suposo que la situació d'habilitat que ell ara es troba i que l'equip té... Suposo que el porta a dir alguna cosa que jo crec que interiorment tampoc deu pensar.
Jo estic d'acord amb l'Àlex. És a dir, és evident que el Barcelona no està jugant bé i que Xavi, a diferència l'any passat, que va trobar una fórmula perquè l'equip fos competitiu i jugués, jo crec que raonablement bé a futbol, malgrat que guanyés molts partits per 1-0, m'és igual, va jugar raonablement a futbol, aquest any això no està passant. Està traient els partits d'una altra manera, amb angoixa i amb problemes i patint molt, sobretot en defensa. Això és veritat. Que és així. Però el que no podem fer és estar dubtant de permanentment, és a dir, viure permanentment en qüestionar l'entrenador de torn. Ja no perquè sigui Xavi o perquè fos Koeman, que també al·lucino amb la quantitat, amb la facilitat amb què cremem mites del club. Penso que s'ha de tenir una certa estabilitat. Ho penso sincerament. I no podem estar permanentment qüestionant tot el que fa. A vegades hi ha moments... que és evident que un partit és un desastre i que allò no hi ha per on agafar-ho, i altres vegades que no.
Però llavors vens una mica a mi, és a dir, jo vull una mica d'estabilitat, es guanyi no un títol, però jo...
Sí, però
jo hauria preferit ahir que em parlés de futbol, de tenim un problema en defensa, d'intentarem treballar-ho, millorarem tàcticament al mig del camp, o intentarem recuperar Oriol Romeu, i a partir d'aquí intentarem lluitar per tots els títols, però...
Sí, bueno, tu li vols fer el discurs, té.
A mi m'agradaria que fes un discurs així, sí, més realista del que jo veig, m'agradaria.
Bueno, ell t'explica el que ell veu, i al final el que és més realista és que, insisteixo, amb excepcions comptades, si tu, un entrenador, no assoleix els objectius, aquests objectius poden ser títols o pot ser jugar bé, però no. Al Barcelona se li ha dit, és guanyar títols, ho ha dit Laporta el primer dia, aquí el no guanyar títols tindrà una penalització. Això ho ha dit Laporta el primer dia. El primer dia ho va dir, o no?
Sí, sí, sí.
Per mi ja seria un error amb el Barça actual,
bueno,
econòmicament com està...
Laporta ho va dir, no guanyar títols es penalitzarà, doncs ja està, el Xavi ho sap, però és que és així, és que és normal que sigui així. No. Una altra cosa, mira, per exemple, el primer any de Rijkaard no es va guanyar res, però l'equip et va donar alguns símptomes de que en el futur podia anar millor, i l'any següent va venir a Lliga.
I després el doblet Lliga Champions, sí.
I després el doblet Lliga Champions. L'any passat Xavi va guanyar una Lliga, això jo entenc que li hauria de donar, com diu l'Àlex, un marge, un crèdit.
com diu ell mateix, un vale de tranquil·litat.
Clar, li hauria de donar, li hauria de donar. I també és cert, en la mateixa realitat, que li està costant molt trobar la tecla i que el Barcelona, ell avui ha dit que es desespera, veiem alguns...
Sí.
Home, i els seguidors es desesperen a vegades veient com juga el Barcelona, és veritat. Però, insisteixo, crec, jo entenc el discurs de Xavi, crec que ell també deu estar patint. Deu estar patint perquè veu que no se'n surt o que no acaba de sortir-se'n, però reivindicant les coses s'han fet bé. I ell entén que si al final... I sap perfectament que si al final de temporada pot presentar-se davant de Deco i Laporta amb un notable, ho tindrà més complicat per fotre'l al carrer, que si es presenten les mans buides. Això jo crec que és molt senzill.
No... Sí, sí, sí. El que passa és que el barcelonisme, com tota la societat, viu amb la tendència aquesta a polaritzar-se, a dir o amb mi o contra mi, o sí o no, i llavors així és molt difícil construir res, perquè aquesta temporada el que li ha passat al Barça de Xavi és que no té una clara tendència ni a millorar ni a anar al desastre total, perquè no pots dir encara que hi ha un desastre, perquè l'equip està lluitant per la Lliga, està lluitant per la Champions, està lluitant per la Copa. Per tant, com que encara no es pot anar a un dels dos extrems, doncs és com si obliguessis a la gent o la gent tingués la necessitat de posicionar-se. No, no, contra Xavi o a favor de Xavi. Escolta, això està funcionant, doncs a veure cap a on va. De moment està viu a les tres competicions que li interessen. Hi ha coses a millorar, evidentment, però és que jo crec que potser exceptuant alguns capítols puntuals de la història del Barça, no hi ha cap equip, cap Barça que hagi jugat perfecte durant molts partits.
No, però amb una mica més de solidesa o defensiva o ofensiva l'hem vist.
Algunes èpoques sí, algunes èpoques pitjor, algunes èpoques millor, és a dir, tot fluctua.
La tendència actual del Barça és que està agafadet amb pinces,
sí, sí.
I que en qualsevol moment sortiràs dels quatre primers de la Champions com no vigilis aquest diumenge al camp del Betis, o igual i que la Copa et toca el Girona a l'Atlético i et
fotrà. Sí, però encara no ha passat.
És la sensació
encara
que fa.
Encara no ha passat.
Fas un clic i és al revés.
Tant de bo.
Igual comença a jugar bé.
A mi m'encantaria que Xavi li anés bé, perquè sí, perquè és un mite del barcelonisme i perquè ha demostrat que és capaç de fer-ho l'any passat. Però no em quadra, últimament, la realitat que veiem molts analistes amb la que veuen ells des d'allà.
Però perquè és una manera d'enfocar la vida, diguem-ne. Hi ha gent que està permanentment esperant que tot el xungo que vindrà i, per tant, estic com en preavís de totes les coses dolentes que poden passar, i hi ha gent que està mirant cap endavant en positiu i si venen coses dolentes, doncs ja intentaré aixecar-me. I així anem. És a dir, hi ha gent que està dient és que pot ser que el Barça quedi classificat per la Champions, és que pot ser que el Nàpols ens elimini. És que, sí, però encara no ha passat.
Quan passi en parlarem.
No? Clar.
Diumenge, 6:45 de la tarda, Betis-Barça. Aquest sí que serà el partit de debò.
Per acabar. Jo,
veus? Perquè, clar, és que quan perdin aquest partit, llavors això sí que...
No, però veuràs...
Esperem a veure
no,
què passa. Però, perquè potser tots els resultats de la jornada l'acompanyen.
Ja, però veurà... Però a banda d'això del resultadisme, veuràs si els jugadors hi van, si no hi van, si després del que va passar contra el Real Madrid tenen ganes de fer alguna cosa a la Lliga o no. Veuràs símptomes, sensacions.
Jo, la fórmula, jo aplico la fórmula Clapés.
Quina és?
Que consisteix...
Tot dolent?
Exacte.
I t'enduràs una alegria.
Ara. És a dir, jo ja dono per sentat, jo avui donava per sentat que el Barcelona queia amb l'Unionista de Salamanca. Has vist el partit? Mira,
ha guanyat, eh?
En recuperat. A Betis, uf, palmem segur. No curraran, serà un desastre. Aleshores, mira, segons com vagi el partit, encara...
És una bona política, m'agrada poc. Per cert, ahir us ho dèiem aquí a RAC1, t'ho diràs, Deco tindrà una baixa molt important a la secretaria tècnica. Doncs bé, avui ja s'ha confirmat i el nom el treuen alguns mitjans també. Frank Carbó és una persona potser poc coneguda pel gran públic, però Frank Carbó deixa la secretaria tècnica del Barça, era el responsable de gestió de la direcció esportiva, una figura molt important en l'escout, en la búsqueda de grans fitxatges, per tant, més talent que marxa del Barça, en aquest cas, a l'àrea esportiva. Una baixa important i sensible en el dia a dia de treball de l'àrea de futbol que lidera Deco. Frank Carbó se'n va per una oferta marejant que té de l'Aràbia Saudita a treballar amb Ramon Planas, que també s'ha anat allà a l'Aràbia Saudita. Vull dir que... Un altre que se'n va. Què?
¿Qué quieres? ¿Me estás mirando a mí ahora?
Sí, només faltaves tu ja. Tu no vas a l'Aràbia Saudita ara que t'has quedat sense equip?
Si me quieren ahí... Hay equipos top en Arabia Saudita? Porque yo solo entreno equipos top.
Sí, sí, son top. Tienen jugadores top, eso seguro.
Yo solo entreno equipos top. Como la Roma, como el Real Madrid, como el Chelsea, como el Oporto, con quien gané una Champions y una Europa League. Como el Inter, con quien gané dos tripletes.
No, un triplete.
Bueno, un triplete. Un triplete con el Oporto. Un triplete con el Inter.
Con
el Inter.
Sí. Con el teu Porto no va ser.
I tanto.
No.
Liga de Portugal, Copa de Portugal.
No, i Champions.
I Champions.
No, Copa de Portugal.
¿Cuántos tripletes tienes tú?
Tres.
Como entrenador.
¿Estás triste o no? Porque la gente de la Roma t'estimava
no, no.
molt.
No. Finalmente he decidido que la Roma prescinda de mis servicios. Entre seguir entrenando un equipo de primera y media, casi de segunda, y cobrar el finiquito, me decanto por cobrar el finiquito. Por cierto, en Barcelona, ¿ustedes necesitan un entrenador top para salvar esta situación? Jugar bien al contraataque con un tribote, con ruedas de prensa más divertidas. Al final, ya hace mucho tiempo, Laporta estuvo a punto de ficharme. Y ya conozco el club porque fui el segundo de Bobby Robson. ¿Por qué no?
A ver, ¿por qué no? Con su representante Méndez.
Claro. Tenemos el mismo representante, ahora le interesa Laporta.
Bé, ya lo has de un día, ¿no? Siempre con el Barça en el corazón.
Vull dir hoy, que mañana y siempre. Con claro. El Barça en el corazón. El Barcelona necesita un entrenador como yo, que tengo dos Champions, 8 ligas, 10 copas, varias UEFAs y 5 despidos de clubes top. Porque mientras José Mourinho no está en el Barcelona sigue siendo un equipo sin alma, sin fútbol, muy malo. Yo me cargué a Casillas y en Barcelona me cargaría al Koundé, Sergio Roberto, Lewandowski, Rafa, bueno, te digo los que me quedarían.
Sí.
Araujo, porque sí. Es lo que quieren fichar desde fuera. Es el único que me hubiera quedado. Por el resto, José Mourinho no está en Barcelona, los números están ahí. Barcelona 1, Real Madrid 4. Y lo último que necesitáis saber, si ficho por el Barcelona, voy a meterle el dedo en el ojo a Vinicius. ¿Ahora quieren fichar a Mourinho?
No, yo encara no. Yo encara no, gracias, José. Yo encara no.
Pues no entiendo yo por qué.
Siento,
si quieren
usted
seguir siendo un club de segunda.
Me voy tirando para Guimaraes.
Te vas a quedar fuera de Europa.
Sí, bueno. ¿Quin èxit vas a conseguir la Conference League amb la Roma?
Pues es un título más de los que va a conseguir el Barcelona este año.
Amb això té raó. Amb això té raó. José Mourinho, molta sort, de veritat, a la vida.
Mucha suerte a ti.
Gracias. Una abraçada.
A ver qué pasa este verano. ¿Pero qué pasa? Que siempre tienen que renovar a uno, tienen que renovar a otro.
Que el tío no tornará más en el programa.
María Fernández, igual el año que viene no la quieren tampoco. Igual el Alex Delmas, tan panenquita, acaba siendo despedido.
¿Y la otra qué?
Poquí, no puede, el finiquito es demasiado fuerte.
Cuidado, Mou, cuidado.
Albert Bermúdez, gracias, como siempre, es un plaer, amigo. Una abraçada forta, Albert Bermúdez. L'home de las mil caras y de las mil veus. Gracias por aguantar fins tan tard, de veritat, Sou els dels dijous, sou els millors, de veritat.
Sí.
Dalmas,
i tu,
fitxatge estrella, últimament ets un dels millors, també. Us ho dic de veritat.
Demà al matí trucaré.
Gràcies.
Bona nit.
Per fer de cangur, no?
Exacte.
Gràcies, Maria, Poquí, Dalmas, una abraçada. Gràcies, Bermúdez. Fins dijous que ve. Recordeu que dijous que ve, si els horaris de Copa ho permeten, portarem públic aquí a l'estudi. Teniu un formulari que ens hem modernitzat. Entreu a Twitter, @esportrac1, i allà hi ha un tuit fixat on hi ha un link. Entreu al link, és un formulari meravellós. I allà us podeu apuntar per venir de públic. Vinga, va, anirem tancant el Tu diràs fins a 2:15. Primer, amb l'última hora del Dakar, i després repassarem la tova que han caçat avui al Barça de bàsquet. Vinga, anem amb el Dakar. Primer, Carlos Sainz i Lucas Cruz tenen a tocar el seu quart Dakar. El seu rival, Sebastián Loeb, el seu gran rival en la lluita, ha tingut avui problemes mecànics i ha perdut, Quim Salvador, una hora i mitja a la penúltima etapa.
Sí, l'Alsaci ha sortit a l'atac, però ho ha perdut tot quan ha trencat un triangle de suspensió davanter del seu Hunter al quilòmetre 132. L'especial en tenia més de 300. Per cert, ha tingut un gran gest d'esportista, Loeb, felicitant Carlos Sainz i Lucas Cruz amb el dit pols alçat i fent el gest de calma amb els palmells de les mans, en plan, ja no cal que arrisqueu, els tripulants de l'Audi 204 quan han passat just pel lloc on havia tingut la topada Loeb. Al final, Loeb ha pogut arreglar el cotxe, però ha hagut d'esperar moltíssim. Ho ha fet quan ha arribat el pilot xinès Xi Yonggan, que també corre amb un Hunter, però privat. És un cotxe llogat a ProDrive, no té el nivell dels punters i ha trigat molt a arribar i cedir-li, això sí, la peça que li faltava a Loeb, que ha pogut acabar l'etapa, però, com dèiem, a una hora i mitja ja de Sainz. Serà el quart Dakar, el palmarès de Carlos Sainz i Lucas Cruz, i el primer d'Audi a la tercera i a la darrera, perquè és més que probable que hagi estat l'última participació de la marca de les Anelles com a equip oficial al rally més dur del món. Ho té fet, però no vol dir blat fins que sigui al sac i ben lligat. Sentim Carlos Sainz a Televisió de Catalunya.
Hombre, lo tengo relativamente fácil, pero las carreras hay que terminarlas y hasta que no se acabe no sentiré lo que tenga que sentir.
L'etapa la guanya el Guerlain Xixeria amb Toyota. El segon a la general és Guillem de Mevius, a 1 minut i 26 minuts de Sainz i Cruz, i Loeb baixa a la tercera posició, 10 minuts per darrere. Encara, però, queda l'última etapa, 328 quilòmetres, 175 són d'especial cronometrada i 153 d'enllaç. El rally no s'acaba fins que s'agés el carnet de ruta al final de tot, al final de l'últim enllaç, i, per tant, Sainz encara no ho vol donar per fet.
Con la experiencia que tengo, sé que las carreras hay que terminarlas. Tenemos una ventaja muy buena, pero quedan todavía 170 kilómetros, creo que tiene la etapa. Sí. Por lo cual, pues nada, a seguir concentrados y a seguir pensando ahora en mañana, en repasar bien el coche, en Lucas y yo en mirar bien la especial y estar concentrados.
Paraules de Sainz de la Televisió Espanyola. Laia Sanz ha estat 19 a l'etapa, ha acabat sobre 3 rodes, perquè se li ha trencat la suspensió davantera esquerra i aquesta roda l'ha dut bloquejada i perpendicular al sentit de la marxa durant els últims 10 quilòmetres. Ho ha explicat així juntament amb el seu copilot, que és Mauricio Guerini.
Un dia ple d'aventures. Crec que ens hem pres l'etapa com ens l'havíem d'aprendre, a ser molt conservadors, cuidar els pneumàtics. Tot i així hem tingut una punxada, però estàvem fent una molt bona etapa perquè el Gerri ha navegat també molt bé. Y a 10 kilómetros del final, por suerte.
Sí, se ha rota la suspensión sinistra, todo el brazo. E praticamente abbiamo deciso di continuare con tre ruote solamente, anche perché fermarci a ripararla avrebbe voluto dire perdere almeno due ore in prova speciale.
I hem tingut molta sort, que ha sigut a només 10 del final, hem pogut arribar. Una llàstima que hem perdut un parell de posicions a la general, però tot i així crec que hem d'estar molt contents d'haver sobreviscut aquesta etapa.
La imatge és tremenda, amb la roda conduint aquells últims quilòmetres.
És que la roda va perpendicular al sentit de la marxa, és a dir, absolutament creuada.
Que hagi arribat a meta té molt mèrit.
Sort que han estat només 10 quilòmetres. Sí, sí. Laia Sanz és 17a, per tant, top 20, i a part té el mèrit de conduir un bugui de dues rodes motrius, que és més difícil, i només hi ha dos cotxes d'aquestes característiques al seu davant a la classificació general. Isidre Esteve ha acabat l'etapa 53è, martiritzat altre cop per problemes mecànics al seu Toyota, i Nani Roma, que continua en format de Car Experience, ha fet el 9è millor temps de l'etapa del dia. Anem a les motos. Ross Branch ha guanyat l'etapa d'avui, però només li ha retallat mig minut a Ricky Brabec, que conserva 10 minuts de marge a la general i, per tant, ja és campió virtual del que serà el seu segon Dakar. Els amateurs catalans Albert Martín, Josep Pedró, Josep Martí, Javier Amat i Carlos Llibre són a només aquests 175 quilòmetres de l'última especial i els 153 d'enllaç de la meta final.
Home, aconseguiran el repte que tenien, homenatjant, no?, a Àlex Llibre, aquella història que vam explicar aquí, el tu diràs.
Sí, senyor. I Gerard Ferrer s'ha quedat a només 2 segons de la victòria d'etapa en buguis SSB, categoria que és la més emocionant, perquè a l'última etapa s'afronta amb el líder Xavier de Soltré amb 2 minuts 49 segons de marge sobre Jerome de Sadeler en buguis Challenger. Està tot sentenciat a favor de l'estatunitenc Mitchell Guthrie i la victòria en camions serà pel txec Martin Maciek, que té més de 2 hores d'avantatge. Demà, última etapa, amb sortida i arribada i endur a la riba del Mar Roig, ja ho hem dit, amb 175 quilòmetres d'especial i 153 d'enllaç.
Molt bé, doncs demà estem pendents i expliquem com acaba aquest rally de cara, a veure si hi ha canvis o no, si Sainz i Brabe, que són els guanyadors en cotxes i en motos. Gràcies, Quim.
Bona nit.
L'última possessió.
Vinga, avui versió reduïda també de l'última possessió, aquesta secció de bàsquet que fem cada dijous amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Avui ens la jugarem amb l'Aleix Gozalvo. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Què tal? Gràcies per aguantar fins a aquestes hores, que la Copa ens ha fet la guitza avui. Però ha valgut la pena, Gozalvo.
I tant, avui era dia d'esports amb molts,
amb molts partits interessants.
Sí, home, sí. A més, l'Atlètic de Madrid ha fet la feina contra el Real Madrid i ens ha donat una alegria, i el Barça també. Bé, anem al bàsquet. Nit difícil, pel Barça de bàsquet en aquest cas, que ha perdut el primer partit del 2024 i ho ha fet de manera contundent. Devotion, devotion now, I feel devotion, devotion. Ha perdut de 24 punts, 98 a 74 a Istanbul contra l'Efes. De fet, la segona part, Aguilar, de l'equip, semblava més ja al final d'any, no?
Sí, sobretot, com dius, a la segona part, en què ha encaixat 56 punts, 30 al tercer quart, 26 a l'últim, sense pràcticament presentar-se en defensa. Avui ni Bessel, ni Brizuela, ni Parker han pogut liderar l'atac blaugrana. El millor, un Billy, que ha notat 18 punts, però que ha estat massa sol. I dalt, menys 3 al descans. Atenció, s'ha arribat al menys 24 final. Paraules del pivot madrileny, compte, no defuig de l'autocrítica.
Salido mucho más físicos, mucho más preparados para el partido que nosotros, tanto yo creo que la primera parte como luego en el descanso. Y bueno, creo que cuando jugamos fuera tenemos que dar un poquito más cada uno de nosotros al equipo e intentar pues eso, salir más concentrados, salir más fuertes, jugar más duro, y espero que aprendamos de esto.
Primera ensopegada de l'any del Barça, que per cert torna a empatar amb la Virtus de Bolònia. Avui acaba guanyant l'equip italià, ha patit davant l'Alba, però tots dos es troben a la segona posició empatats a 15 partits.
Què t'ha semblat, Gozau? Una mica destensat, no, l'equip?
Sí, avui males sensacions, una segona part on han encaixat massa punts, 56 punts de l'Anadolu Efes, i més enllà del resultat de la derrota, de perdre una pista que sempre és difícil, com la d'Istanbul, doncs les sensacions tornen a ser molt dolentes. Se li queda molt curta la rotació a Roger Grimau, que només utilitza a 9 jugadors per les baixes que tenia, i això fa doncs, que no sigui capaç d'aguantar durant tot el partit el mateix ritme d'un rival que avui ha tingut molt encert en el llançament.
Et preocupa o no aquesta derrota? O entra dins dels paràmetres normals de dir, hòstia, el Barça portava un tut espectacular i és normal que en algun moment l'equip caigui físicament, no?, després de tants viatges i amb tants partits.
Sí, l'inici d'any ha estat molt intens, amb molts partits sense marge pràcticament per descansar entre un i l'altre. Aquestes derrotes poden passar, però sí que és veritat que quan les últimes derrotes, les que van viure el mes de desembre, aquesta d'avui, les sensacions són dolentes, perquè no és que l'equip perdi, sinó que durant molts moments deixa de competir i el rival li acaba passant per sobre. Per tant, si tu mires la classificació, el Barça és segon de l'Eurolliga, a nivell de resultats, sobretot a Europa, doncs la situació és molt bona, però en canvi hi ha partits com el d'avui en què et deixa un regust molt dolent, perquè l'equip no és que perdi, sinó que deixa de competir durant alguns moments.
Sobretot a fora, el rendiment a fora.
Això ens ho va dir Ballesteros, no?
Sí. S'està notant molt el fet de no tenir el suport del Palau, i sí que és veritat que hi ha alguns partits en el Palau que també l'equip es desconnecta, però a fora se li abaixen els ploms i no hi ha manera de remuntar en aquest sentit.
Què en penses, Gonzalo?
Sí. El fet de jugar com a visitant, doncs, evidentment, afecta aquest equip, que a casa, amb el públic del Palau, se sent més còmode. Evidentment, el protagonisme que ha tingut l'afició en partits com, per exemple, el Clàssic contra el Real Madrid, on va doncs, empènyer el conjunt a oferir la seva millor versió, no el troba fora de casa, però l'equip ha de ser capaç mentalment de competir amb la intensitat, amb l'exigència física que aquests partits com el d'avui requereixen. I a fora de casa, doncs ho hem vist de manera irregular. No sempre, no a totes les pistes, i especialment a Europa, doncs li costa tenir aquesta regularitat.
Té un problema de bases al Barça? Perquè avui ho ha intentat Roques, però tampoc se n'ha sortit.
Sí, evidentment ara està notant l'absència de la Provítola, que tot i no ser un base pur o no jugar al Barça en aquesta posició de director de joc, sí que és un generador de situacions d'avantatge en atac, i no tenia un jugador de les seves característiques, es nota. Avui a mi m'ha agradat una mica més Rokas Jokubaitis, però és veritat que Tomas Satoranski porta uns partits per sota
del nivell que se li ha d'exigir a un jugador de les seves característiques, que hauria d'estar marcant diferències a un equip com el Barça.
De fet, és la baula més feble, perquè el 2 tens la pro... Vaja, la putada és que està lesionat, però Brizuela ha fet un pas endavant, el 3 Tescalinic fent una temporada espectacular, Abrines està lesionat, però també pots situar en Joel per allà, el 4 Parker ha explotat, el 5 tens Vesely, però el Vesely de moment és la posició de la qual més coixeix el Barça, Roger Grimau.
Quan té el pròxim partit, el Barça?
Granada... A veure, Gonzalo, ajuda'm, Granada és el diumenge, oi? Sí, diumenge al torn de matí, dos quarts d'una.
Va, perfecte. Anem al bàsquet Girona. Dani, avui hem tingut notícies per la crisi que viu l'equip Girona.
La ratxa de 6 derrotes seguides sí que ha tingut les seves primeres conseqüències. Canvia la direcció esportiva. Jordi Placomas ha decidit deixar el càrrec de mutu acord, això sí, amb l'entitat. I en el seu lloc ha entrat el responsable de rendiment i de planter fins ara, que és Xus Escosa. El càrrec des del maig del 2020, Placomas ha estat un dels arquitectes de l'equip que va ascendir a la CB. Avui mateix a la tarda, presentació d'Escosa, i això és el que ha dit sobre la gran pregunta que plana sobre l'actualitat gironina. En quina situació està el tècnic Salva Camps?
En cas del tècnic, el tècnic té tota la confiança del club. Amb la meva entrada segueix tenint la confiança com té tota l'estaf de bàsquet Girona.
Ens ho han de creure, Gonzalo?
Ens hem de creure que té la confiança, però evidentment sabem que aquesta confiança no sempre és il·limitada. La derrota contra Palència va fer mal, perquè es produeix a casa, contra el QE de la Lligandesa, i perquè acaba de completar una ratxa molt dolenta de resultats. Ara l'equip viatja a Lugo contra un rival que també està lluitant per evitar el descens, i seria moment de fer un pas endavant, sobretot per no deixar perdre el bon inici de temporada que va tenir aquest equip. Recordem que les primeres jornades estaven parlant de Copa del Rei, de play-offs, de la sorpresa del campionat, i en les últimes jornades doncs l'equip s'ha anat perdent gas, ha anat perdent partits, i ara mateix està en una situació classificatòria complicada.
I que arriba en aquesta decisió en un moment clau. Compte les dues següents jornades. Ara mateix el bàsquet Girona és 14, 7 victòries, una per sobre de Granada i Obradoiro, i dos per sobre de Breogán, que és penúltim, és a dir, que marca el descens. Doncs bé, diumenge Breogán-Girona, diumenge següent Girona-Granada. Per tant, venen dues setmanes clau.
A veure com li va el Girona i si surt d'aquesta crisi. Mira, ja que som a Girona, ahir ho comentàvem, l'Uni ja té rival als quarts de l'Eurocup femenina.
El vigent sotscampió de la competició, Galatasaray, ha caigut avui davant el Gorzop, 85-91, però duia un més 14 de l'anada. Amb anada Fontajau aquests quarts el 22 de febrer, tornada una setmana més tard a Istanbul, a l'Ahmed Commerce Sports Hall d'Istanbul, de Bakirkoy.
Té opcions l'Uni Girona contra el Galatasaray, i ja me'n vaig més enllà, Gozalvo, d'intentar lluitar per guanyar aquesta Eurocup femenina de bàsquet?
Té opcions, s'ha de creure aquesta competició, amb el canvi d'entrenador a la banqueta, amb la recuperació de la Irati Echarri, amb l'arribada de la Rebecca Garner, l'equip ha fet un salt d'endavant a nivell físic, a nivell d'energia, ara té més efectius dels que Laura Antoja va tenir en el primer tram de la temporada, i a mi és un conjunt que m'agrada, que crec que té peces interessants i que pot oferir un gran bàsquet. Jo crec que ha de, sense tenir la pressió, però sí que ha de somiar amb intentar fer un bon paper en aquest tram final de l'Eurocup, sí.
Tant de bo. Tinguem una alegria al bàsquet femení a Europa. Molt bé, Gozalvo, avui última possessió express, comentant alguns aspectes de l'actualitat del bàsquet, i com sempre farem els últims llançaments amb el Gozalvo, així que llança-te-les, vinga.
Doncs som-hi. Què et diries, Aleix, si et dic que Jasikevicius segueix al Barça?
Hòstia, com el segueix? Què vols dir?
T'estranyaria que segueix, que ell segueix al Barça. Jasikevicius segueix al Barça. Tu diries que no, que estic equivocat, que ha anat al Fenerbahçe, oi?
Ah, clar.
Doncs no, segueix al Barça, i és més, té opcions de jugar també amb la selecció catalana. És Lucas Jasikevicius.
Ah. Un dels collonit fills... molt, ara, Gonzalo. Sí, no fotis, sí. No fotis que és tard.
Un dels fills de Sarunas està jugant al mini del Barça i està a la preselecció catalana. Veurem si acaba disputant o no el campionat d'Espanya, però evidentment li seguirem la pista a aquest jugador que, com el pare, no podia ser d'una altra manera, porta el dorsal número 13. I parlant de seleccions, aquest estiu la selecció espanyola té el preolímpic, després veurem si també els Jocs Olímpics. Un nom que Sergio Scariolo té apuntat, que està seguint molt de prop, és el de Eli Ndiaye, el jugador, l'alè pivot del Real Madrid, d'origen senegalès, però des que era jugador cadet ja té nacionalitat espanyola. Li agrada molt al seleccionador italià d'Espanya i veurem si acaba entrant o no en aquest roster final.
Ens quedem en aquest nom. Doncs gràcies, Gonzalo. Bona nit. Adéu, adéu. Bona nit a Gozalvo. Bona nit a Aguilar, també.
Bona nit, bona nit.
Gràcies. Per cert, ara que parlava de preolímpics de bàsquet al Gozalvo, l'equip espanyol femení d'hoquei herba avui s'ha classificat pels Jocs de París. Ha guanyat les semifinals del preolímpic. El shootout ha estat emocionantíssim.
Amb vaselina.
Contra Irlanda, amb una vaselina espectacular.
Sí, sí.
I ara jugaran dissabte la final d'aquest preolímpic que s'està fent a València contra Bèlgica, però ja tenen plaça garantida les jugadores, l'equip femení espanyol d'hoquei herba. I aquest divendres ho podria aconseguir l'equip masculí espanyol d'hoquei herba, que també a València juga a les semis d'aquest preolímpic, precisament també contra Irlanda masculina. A veure si ho aconsegueixen. I marxarem, que és tard també avui, després d'aquesta tarda-nit intensa que hem tingut de ràdio esportiva. Per cert, ha començat ja la jornada de l'Open d'Austràlia de tennis. De fet, està jugant Paula Badosa. Partit de tercera ronda. Està guanyant 3-1 a la nord-americana Anisimova, que és la número 442 del rànquing femení, que s'ha plantat aquí de forma sorprenent, aquesta jugadora de només 22 anys, Anisimova. Mira, un altre joc per Badosa. 4-1 guanya Paula Badosa en aquest primer set del partit de tercera ronda. Aquesta matinada, si no teniu son, juguen entre d'altres Djokovic, Tsitsipas o Sinner. Per tant, molt bona jornada de tennis a Melbourne a l'Open d'Austràlia. I ens queden les portades amb el nostre estudiant en pràctiques al Marc Gironès. Hola, Gironès.
Què tal? Bona nit.
Per on va la premsa aquest divendres?
Ara, demà les portades, evidentment, giren entorn a la victòria del Barça i la derrota del Real Madrid. Els companys de Mundo Deportivo divideixen la primera plana amb tots dos partits, destacant les celebracions de Balde i Griezmann, sota el títol de Barça i Atlètic sí i Madrid no. L'esport, d'altra banda, amb una fotografia dels jugadors del Barça celebrant un dels tres gols. Són un pèl més crítics i diuen reacció a temps i el Madrid cau, tot plegat amb el que serà segurament la victòria de Carlos Sainz del Dakar, la victòria de Carlos Alcaraz i la patagada dels de Roger Grimau a la pista de l'Anadolu Efes. L'esportiu en aquest cas opta per obrir amb una llosa menys, fent ressò del debut de la perla del planter Pau Cubarsí. En canvi, pel que fa als diaris editats a Madrid, el Marca titula un atlètic gegant, mentre que l'As, a hores d'ara, encara s'urrumia, però que de ben segur seguirà la mateixa línia.
Això, home, si parlarà del derbi madrileny, segur, el diari és demà. Gràcies, Marc.
Va, bona nit.
A descansar, bona nit. Avui hem tingut l'Enric Soto a la part tècnica. Gràcies, Soto. Un plaer. I a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del Tu Diràs, i amb un molt bon protagonista, eh? Demà, Borja Iglesias, davanter del Betis, rival del Barça d'aquest diumenge a la Lliga, al Tu Diràs. No us ho perdeu, descanseu, bon cap de setmana.
Tu diràs.